Ràdio Estel.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi otorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, otorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, otorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats per Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel en motiu del 10è aniversari de la mort del bisbe Joan, on es premiaran triades directament pel jurat publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalònia Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel, que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Permeteu-me que us feliciti a tots vosaltres la Pasqua, bona Pasqua. Durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat sobre el patrimoni artístic de Catalunya. Repassarem també algunes propostes d'actes i visites i anunciarem alguns projectes i restauracions interessants. Avui també volem apropar-nos a Manresa per conèixer els retaules gòtics d'aquesta basílica. I també voltarem una mica pel territori. Avui acabem la secció Màquines de pregar amb l'arquitecte Eloi Aran. De tot això i més en parlarem a les nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 8:15 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a cataloniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni sacre català esmentant una conferència pel proper dissabte 7 d'abril. El doctor Carles Sánchez serà l'encarregat de pronunciar una xerrada sobre el claustre del monestir de l'Estany. Aquest claustre, situat en aquest municipi del Moianès, ha estat recentment restaurat. És un dels més originals de tota l'escultura romànica catalana i en destaquen les columnes dobles i els 72 capitells amb iconografies de temàtica vegetal, heràldica i d'escenes bíbliques i profanes. Per participar en aquesta activitat, que és proposada pel Bisbat de Vic, cal fer una inscripció prèvia. La podreu fer al correu reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693-720-202.
L'actualitat de Catalunya Sacra a Ràdio Estel.
Continuem ara parlant sobre la biblioteca més antiga de Barcelona. És la Biblioteca Episcopal, que va tancar el 2017 amb un fons total de més de 360.000 volums, dels quals més de 200.000 ja estan disponibles al catàleg informatitzat. Això significa que quasi un 63% del fons es pot consultar ja des d'aquest catàleg. Segons ha informat l'Arquebisbat de Barcelona, s'hi han realitzat més de 4.000 préstecs i hi ha hagut més de 130 usuaris nous. En línies generals, aquests resultats representen una millora respecte als resultats de l'any anterior, on es destaquen l'inici de projectes com a Padrines, que mitjançant el micromecenatge busca els fons necessaris per a la restauració, la preservació, la digitalització del fons patrimonial i de reserva de la biblioteca.
L'actualitat de Catalunya Sacra.
I acabem aquesta ronda de notícies parlant sobre els interiors de l'església de Santa Àgata de Capmany, que tornen a lluir després de les obres de restauració. La restauració ha estat possible gràcies a l'aportació del Bisbat de Girona, també de la Diputació i també de l'Ajuntament i del grup d'amics de Santa Àgata. Aquesta església va ser originalment bastida durant els segles XII i XIII. Aquest santuari va patir en dues ocasions la pèrdua total de l'art moble que posseïa, una durant la Guerra Gran, a l'any 1794, i l'altra a començaments de la Guerra Civil, l'any 1936. En les obres s'han adequat l'interior i també s'han condicionat els paviments. També s'han reemplaçat els bancs, s'ha repicat la volta i s'han rejuntat les esquerdes. A més, s'ha recuperat la imatge original de Santa Àgata i s'ha refet el cablejat elèctric i s'ha reparat la calefacció.
Conèixer i interpretar el patrimoni.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Avui ens volem apropar a un dels elements presents a moltes esglésies i catedrals i que sovint passen desapercebuts. Ens referim als retaules i concretament avui volem saber més sobre els retaules de la Seu de Manresa. La Col·legiata Basílica de Santa Maria, o com es diu popularment, la Seu, és l'edifici més emblemàtic del gòtic religiós manresà i compta, en part, d'altres coses, amb uns retaules gòtics. Hem demanat a l'Anna Orriols, que és doctora en Història de l'Art, que ens faci una breu aproximació a aquests retaules. Bona tarda, Anna.
Bona tarda.
Doncs crec que són quatre retaules, oi?
Sí, hi ha quatre retaules i vestigis d'un cinquè retaule.
Doncs explica'ns una mica visualment com són aquests retaules gòtics.
Bé, l'interessant, potser el més interessant d'aquests retaules, a part del fet que es conservin encara in situ, perquè moltes vegades doncs, els hem d'anar a veure a museus, tot i que molts altres també es conserven en els edificis pels quals van ser creats. Però aquí a Manresa, no tots quatre, perquè n'hi ha un que no prové, no va ser fet per la Seu, sinó que prové de Barcelona, però la sort és que es conservin junts en un indret pel qual la majoria van ser fets, i per tant es poden veure, podríem dir-ho així, en el seu context original.
I visualment, això, dèiem, una descripció una mica així radiofònica, com sí. Són aquests retaules?
Home, és difícil de descriure'ls amb precisió sense veure'n imatges, però en principi es pot dir que el més antic, que és justament el que no va ser fet per la Seu, que ve de Barcelona i que és de mitjan segle XIV, és més petit que els altres, perquè en aquest moment encara no es feien aquells grans retaules que es van anar fent cap a finals del XIV i al llarg del XV. És un tríptic, podríem dir, i, com els altres, estan tots situats en capelles. És a dir, la Seu és un edifici, com molts altres edificis gòtics meridionals, i en aquest cas els catalans entren dins d'aquest grup, que tenen a tot el perímetre capelles. Uh-huh. I és en aquestes capelles on solia haver-hi un altar i un retaule. Per tant, els que es conserven a Manresa es conserven encara en capelles. I bé, hi ha aquest doncs, més antic, com dic, més petit, en format de tríptic, i els altres són de majors dimensions. I el més gros, que ocupa tot el mur del fons de la capella, pel qual va ser fet, que és el del Sant Esprit, de Pere Serra, és una obra impressionant per les seves dimensions i comparable a qualsevol dels altres grans retaules que es van fer a l'època.
I quines figures representen aquests retaules? Hi ha algunes figures fetes?
Sí, home, moltes, evidentment, perquè els retaules al capdavall eren unes estructures, uns mobles, s'ha de dir així, unes estructures formades per tota una sèrie d'elements que configuraven amb una estructura, diguem-ne, arquitectònica, compartiments. I en cadascun d'aquests compartiments hi havia escenes o personatges, o figures. I després depenia de quina fos la dedicació de la capella a la qual anaven destinats aquests retaules. És a dir, si la capella era destinada, dedicada a Sant Antoni, el retaule tindria com a protagonista aquest sant. Per tant, hi hauria una imatge de mida més gran al compartiment central i als costats i a la part inferior i a vegades a sobre altres compartiments amb històries de la seva vida, per exemple. Mm-hmm. Aquesta solia ser la tònica general i és el que es troba en la majoria dels retaules manresans, d'aquests que hi ha a Manresa, llevat d'aquest que us comentava del més gros de tot.
A Barcelona, no? Mm-hmm.
No, del de Pere Serra, del que és d'aquest tan gran...
A l'Esperit Sant, exacte.
Sí, de l'Esperit Sant, que aquí, evidentment, també hi ha escenes, també hi ha figures i escenes, figures de sants diversos, de profetes, etc, i escenes bíbliques i algunes altres, però en aquest cas podríem dir que el programa és més sofisticat. Així com en els retaules dedicats a un sant, que també poden ser sofisticats des del punt de vista temàtic, l'habitual és això, és la imatge del sant i històries de la seva vida i miracles, mai més ben dit. En el cas del Sant Esperit, és obvi que qui va planificar aquest programa era algú amb uns coneixements teològics importants i tria tot d'episodis que tenen a veure amb la idea de l'Esperit Sant i tot el que això significa.
Uh-huh. A nivell de rehabilitació, a nivell de conservació, com es troben aquests retaules?
Es troben bé, es troben molt bé. Alguns d'ells han estat objecte de restauracions al llarg del temps, però es pot dir que en general el seu estat de conservació és bo, és molt bo, molt acceptable en tot cas.
Sí. A l'inici dèiem que de vegades aquests elements com els retaules passen desapercebuts, en aquest cas el de l'Esperit Sant ens has comentat que era molt gran, però és cert, és això? Hi ha elements de les esglésies i catedrals que ens passen desapercebuts encara avui dia?
Sí, això és així, però això passa en qualsevol àmbit. És a dir, normalment això crida l'atenció a qui ja està predeterminat que això li crida l'atenció. És a dir, persones que tenen una certa sensibilitat artística o uns coneixements històrics o, en general, doncs una curiositat intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera, els cridaran l'atenció a les coses i les voldran veure. Evidentment, els que ens dediquem a aquestes qüestions, és clar, ja anem a això, no? Però, en general, el públic... sí que és veritat que moltes vegades passa per davant de coses i no les veu, però no les veu perquè no les coneix.
Exacte.
És com una mica un peix que es mossega la cua, no? Però, clar, el del Sant Esperit es veu perquè les dimensions són significatives, però estic segura que hi ha gent que és capaç de passar per davant i no donar-se en compte, esclar.
Ens has comentat que, per exemple, el del Sant Esperit es notava un bagatge teològic de l'artista. Sí. Com una persona avui dia s'hauria de presentar davant d'aquest retaule per entendre'l? Quines eines ens calen?
Només una precisió, no de l'artista, perquè això és important, els qui planificaven el contingut temàtic de les obres no eren els artistes eren els executors materials,
exacte, sí,
que feien, doncs executaven un encàrrec segons se'ls demanava, amb els temes que de vegades se'ls especificaven amb molta precisió. Quan eren temes, diguem-ne, més coneguts, no. Es deia, doncs, es faran tantes històries, però normalment, en casos més sofisticats, doncs, és obvi que darrere hi havia algú que hi entenia, però que, en canvi, no entenia de pintura, llavors un li indicava a l'altre el que fer. I llavors això que dius de com aproximar-s'hi avui dia, bé, és tan senzill com informar-se. És a dir, sí, i això ens passa a tots amb tot també. Si un llegeix abans, no? Encara que sigui una simple descripció d'una obra que anirà a veure, quan és in situ, quan és davant d'aquesta obra, va llegint, no? Diguem-ne que té un ajut a la lectura, a la interpretació d'aquestes imatges. I per tant ja va força enllà. I després, doncs, òbviament, si aquesta descripció no es limita a ser tal cosa, sinó que també és una explicació del per què es va fer així, en quin context, en quin moment, què va fer que unes imatges i no unes altres, o doncs el que es pugui saber també sobre l'estil o la manera de treballar de l'autor, del pintor que hi ha intervingut, doncs tot això, evidentment, ajuda. És a dir, que la clau està en treure l'entrellat de les obres a través del que es pugui llegir o a través d'algú que les expliqui de manera convenient, és clar.
Com en aquest cas tu, Anna Orriols, t'agraïm moltíssim aquesta col·laboració, aquesta explicació dels retaules gòtics de la Seu de Manresa i convidem als oients a que els puguin veure in situ. T'agraïm molt la col·laboració, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui continuem la tercera sessió de Màquines de Pregar, a càrrec del nostre col·laborador, Eloi Aran, que ja comença a ser un habitual. Recordem que l'Eloi és arquitecte i també llicenciat en teologia. Actualment treballa al despatx T113, taller d'arquitectura, i és professor de dibuix tècnic i religió a una escola de Barcelona. Portem ja dues setmanes presentant temples contemporanis de casa nostra, i avui és l'última sessió de moment. Què ens portes avui? Avui, Eloi.
Mira, si en les sessions anteriors ens hem mogut per les terres de Ponent, avui proposo fer una visita ja per l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè concretament us convido a anar fins ben a la vora del pavelló olímpic de Montigalà, per visitar un dels referents indiscutibles de l'arquitectura religiosa moderna catalana, l'església parroquial de Sant Jaume de Badalona, que és del 1957, i és obra de l'arquitecte Antoni de Moragues.
Doncs endavant.
L'autor, l'Antoni, formava part d'un grup anomenat Grup R, que era un conjunt d'arquitectes creat el 1951 que reaccionava, d'aquí R també, no? Reacció, revolució, racional, no? Reaccionava contra el monumentalisme i el to acadèmic que tenia l'època i reivindicava el llegat de l'arquitectura moderna que havia desenvolupat el grup GATPAC, que vol dir Grup d'Artistes i Tècnics Catalans pel Progrés de l'Arquitectura Contemporània.
Deixa clar ja directament la intenció, eh?
Exacte, que això era un grup que havia abans de la Guerra Civil. O sigui, rescaten, no recuperen la tasca dels arquitectes abans de la Guerra Civil. I són obres d'Antoni Moragues, edificis emblemàtics d'habitatges moderns d'aquí de Barcelona, com és el seu bloc d'habitatges del carrer Biscaia 340, els habitatges de la Via Augusta cantonada amb carrer Brusi, o també la casa-taller de l'escultor Josep Maria Subiracs.
Ara, quin canvi.
Sí. Potser, a veure, si ens hi atencem, ens podem donar decepció. I, bueno, aquest edifici tan senzill és un referent arquitectònic, però si no sembla més que un magatzem, algú podria dir. Pues, efectivament, es tracta d'un magatzem i aquesta és part de la seva gràcia. Una gràcia que ens parla de l'empenta evangelitzadora dels suburbis de Barcelona als anys 50 i de la problemàtica que es va crear amb les anomenades esglésies d'urgències. Fem un salt en el temps i imaginem-nos com era aquella ciutat. Milers d'immigrants de la resta de l'estat espanyol arribant en trens, buscant un habitatge digne, embrutant-se les sabates de fang perquè els carrers encara no estaven asfaltats, celebrant també les misses dominicals al carrer. O sigui, aquest era el panorama. I aquesta imatge es correspon amb aquella Barcelona com també passava en bona part d'Europa. Els moviments migratoris obrers dels extraradis de les ciutats urgien a les esglésies locals a donar una resposta cultural als nous vinguts. De fet, n'hi ha que situen l'inici de l'arquitectura religiosa moderna en aquest context, posant com a exemple l'església que va projectar el 1922 l'arquitecte francès Auguste Perret a l'extraradi parisenc Notre-Dame-d'Orancy. El requeriment inicial és semblant al de Sant Jaume de Badalona, que era fer una església econòmica i, sobretot, ràpida.
Clar, molta gent, les fàbriques, exacte.
No, això
sí,
no podia ser, no es podia aguantar. Llavors, clar, en el cas francès, aquesta urgència va dur a construir la primera església de formigó armat, que va ser tota una revolució en aquell moment, mentre que en el cas de Sant Jaume es va adoptar un criteri simbòlic, i avui també diríem ecològic, que és reaprofitar i transformar una nau industrial existent pensada com un magatzem i transformada en església. Això també va ser una revolució. Clar, en altres llocs, en altres barris limítrofs de la ciutat de Barcelona, amb una situació similar, es va optar per la prefabricació i la construcció en sec, no? Que construcció en sec vol dir sense aigua, eh? O sigui, coses que es van maclant com un Lego, que va ser l'església provisional de Sant Sebastià del Verdum, de l'any 1958, que també va ser obra d'un altre dels arquitectes que formaven part del grup R, que eren el despatx BMW, que estava format per Josep Martorell, el polèmic Oriol Buigas i en David Macall. També en el seu moment aquesta església provisional, i mai més ben dit perquè després va ser treta i es va fer la definitiva, va ser una revolució. Clar, al principi pels parroquians de l'església del Verdum resultava d'una austeritat apofàtica escandalosa. Diu, bueno, aquí no hi ha res, no? Això és una capsa. Però de mica en mica, a mesura que els agents industrials, estudiants d'arquitectura i gent que s'hi anava desplaçant amb el seu cotxe anaven a veure-la...
Anava agafant valor, potser.
Clar, els fidels sorprenien, bueno, com és que ve aquesta gent aquí, no?
Potser que ho pensem, sí.
Deu tenir algun valor, això, no? Llavors, clar, tant l'Antoni Moragas com l'Oriol Buigas van participar en un esdeveniment únic que reflexionava sobre tots aquests aspectes de les esglésies d'urgència, que va plegar arquitectes, teòlegs i artistes, que van ser les conversacions sobre arquitectura religiosa.
És com un congrés eucarístic dels arquitectes, no? Més
sí,
o menys.
Sí, però, bueno, quasi et diria que millor. Eh? Sí, sí, no, perquè realment va juntar, o sigui, no s'ha tornat a fer. O sigui, tornar a juntar la gent que es va juntar aquí no ha tornat a passar, no? I això va tenir lloc al Col·legi d'Arquitectes i estava convocat pel Patronat Municipal de Vivienda i es va fer del 8 a l'11 d'octubre del 63, amb l'excusa que havien de resoldre un concurs de projectes per l'església parroquial de Montbau, que van guanyar els arquitectes Francesc Vaireda i Pau Montguilló. Per ser honestos, al meu parer, no hi ha hagut cap trobada d'arquitectura religiosa moderna a Catalunya del nivell d'aquestes converses d'arquitectura religiosa.
Vaja.
Tot just iniciat el Concili Vaticà II, on hi van participar també, per exemple, el qui seria bisbe auxiliar de Barcelona, mossèn Pere Tena, l'arquitecte i dominic Fray Coelho de Portugal, el pintor de la teologia de l'alliberament, Máximo Cerezo Barredo, el director de les obres de la Sagrada Família del moment, Jordi Bonet, el reconegut professor d'estètica, José María Valverde, i artistes de renom com en Subiracs, en Domènec Fita o en Joan Vilagrau.
Sí, la crem de la crem de l'arquitectura,
sí,
en aquell moment.
Va ser la Fórmula 1, això. Un cop analitzat el context, per allò que diuen els biblistes de que tot text o edifici sense context acaba sent un pretext, tornem ja a l'església de Sant Jaume de Badalona, de la qual podríem afirmar que és una edificació evangèlicament pobra i fins i tot lletja.
Caram.
Lletja. Llavors això, l'Oriol Buigas, a la revista Anuario de Arte Sacro del 1957, que era una publicació dirigida pel capellà d'aquí, Joan Fernando Roig, deia... Igual podria servir de garatge, de taller mecànic o d'església, tant se val. La diferència potser tan sol consisteix en l'existència d'un altar. És una diferència essencial, però que té molt poca transcendència arquitectònica. Sota la nau de fibrociment tot està resolt, perquè no hi ha res. Una petita nota d'expressió en el campanar i el finestral i res més, ni tan sols un element decoratiu. Jo no dubtaria en afirmar que és, fins al moment, una de les obres més interessants de l'arquitectura religiosa moderna espanyola. Potser perquè és també l'església més lletja, la més eficaçment lletja. No?
Clar. Carai.
Clar, però què vol dir que és tan lletja, no? Que aquesta església? No? Diu. Un altre estudiós, l'Eduardo Delgado Orusco, el seu llibre Bendita Vanguardia, que el recomano, diu que Antoni Moragas no va maquillar la situació, esto es lo que hay, i va emprar materials senzills per la seva construcció. Però va realitzar un seguit d'operacions significatives, a bo entendre, i uns detallets constructius acurats que no apunten a cap manera a una deixadesa del projecte. Tot i que litúrgicament, la veritat, no resulta gens innovadora. És una nau única, en disposició lineal cap a l'altar, un presbiteri marcat pel comulgatori, no? Fins i tot amb comulgatori, un baldaquí de fusta, un altar encastat al mur, o sigui, antiga usança, i presidit pel Sagrari. Potser la cosa més novedosa litúrgicament seria la possibilitat d'amagar el Sagrari quan no hi havia activitat cultural, sinó catequètica o social al terra. Això seria...
L'única novetat que podríem destacar, sí.
El puntet així més modern litúrgic, eh? Tota la resta és bastant tradicional, no hi ha gaire reflexió en aquest sentit. Però, bueno, si ens fixem en la seva façana antiga, podem posar l'atenció en l'originalitat del seu esquemàtic i baix campanar. De la seva estructura de formigó armat, coronat amb una placa de fibrociment, sorgeix com un braç conceptual que agafa i sosté una creu nua feta de rodons d'acer, com si s'haguessin oblidat de posar-hi l'encofrat i formigonar-ho, eh? El formigó a dins, no? Només queda això. En certa manera, és com deixar l'ossament, no?, els ossos del crucificat a la vista. Un cos a la intempèrie. I, clar, hi ha res més significatiu per un obrer. Clar, la creu de Sant Jaume ens parla d'un temps, d'una època, i com l'Evangeli ha de parlar el llenguatge de l'època corresponent, no? Aquest gest diu una cosa molt important. El cristianisme és una religió d'encarnació. Mm-hmm. I, per tant, cal que el lloc de trobar dels creients, que és expressió construïda al cos de Crist, pugui parlar des de la seva realitat quotidiana. Ara, també he de dir que hi ha hagut una actuació sumament desafortunada aquests darrers anys que s'ha carregat aquesta creu per posar-ne una superanodina i convencional. Bueno, és una llàstima.
Clar, potser aquesta reflexió no s'havia fet llàstima, o no s'havia entès. No?
És una mm-hmm. llàstima. I, per acabar, crec que ens hauríem de fer pensar les paraules d'un dels estudiosos i promotors de l'art sacre contemporani espanyols, que era el pare Arsenio Fernández Arenas, que era dominic, que va dedicar a l'església de Sant Jaume de Badalona aquestes paraules. Diu, la petita església de Sant Jaume no té més pretensions que la de servir al culte. En aquest acte de servei està tota la seva bellesa i religiositat d'un magatzem i taller de treball dignament elevat a temple de Déu. És humil, però sincera. És pobre, però enmig dels homes treballadors, sap donar exemple d'humilitat i servei, que és el camí segur de tota l'arquitectura autènticament religiosa dels nostres dies. I després d'això només puc dir amén.
Amén. Sí, sí. Jo crec que el subscriuria, no ho sé, és massa agosarat, però les paraules del Papa Francesc crec que van en aquesta línia. Obrers, encarnació, quotidianitat, doncs, a pensar una mica en la societat actual. Gràcies, Eloi, per aquestes tres sessions, aquestes tres setmanes. Segurament et tornarem a tenir, perquè és una meravella escoltar-te. No només ens parles d'arquitectura, sinó que ens fas tota una reflexió teològica pastoral. Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
La proposta musical de Catalunya Sacra. La música del calendari litúrgic.
Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unseres Gottes, seines Christus, wurde alles Heil und die Kraft und das Reich.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Hem iniciat ja el temps litúrgic de Pasqua i avui us proposem una cançó de Johann Sebastian Bach. La podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Que tingueu una molt bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.
Catalunya Sacra, amb Glòria Barrete.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La neu t'espera per esquiar o fer snow.
La neu t'espera per muntar un iglú.
O per fer excursions amb raquetes de neu.
I fer una passejada amb trineu.
La neu t'espera per passar-t'ho bé.
Superbé, amb tota la família.
La neu t'espera. Passa-la.
Catalunya és casa teva. Generalitat de Catalunya.